Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joantí Balcís. La delegació ucraïnesa arriba a Bielorússia per iniciar la segona ronda de conversa, segons informa l'agència Reuters, citant l'agència russa TASS. A les 3 de la tarda, la 1 a l'hora a l'Europa Central, Ucraïna i Rússia han reprès les negociacions, segons ha comunicat el cap de la delegació russa. Ucraïna vol negociar l'obertura de corredors humanitaris en el que és el seu programa de mínims. D'altra banda, Rússia ha explicat que té intenció de seguir amb l'ofensiva militar mentre negocia la pau. Sobre aquesta trobada n'ha parlat a l'Estel Migdia des de Kiev. L'analista polític Oleksiy Otsidak ha explicat que no té massa esperança en el que pugui decidir aquesta reunió.
A principios de la presidencia de Zelensky en 2019, Putin tenía una visión muy positiva de Zelensky. Él decía que finalmente Ucrania eligió un presidente de paz y no de guerra. Pero Zelensky cambió su postura mucho durante este tiempo porque él mismo, Zelensky, vio que con Rusia no se puede negociar. Rusia solamente entiende el lenguaje de fuerza.
Otsidak ha hagut d'irrompre la seva entrevista per les alarmes de bombardeig a la ciutat. Ha explicat, però, que la situació a la capital és una mica més tranquil·la que la resta de ciutats i també que el que més necessitaran els propers dies serà medicaments. Tot plegat, quan segueix l'escalada de tensió, el propi president del país, Volodymyr Zelensky, ha reiterat que Rússia està actuant com un estat terrorista i cometent crims contra la humanitat amb atacs contra la població civil, mentre que Rússia diu a Occident que entregar armes a Ucraïna no ajuda a resoldre la seva invasió i la guerra en aquest país. Des de la Unió s'enviarà armament per valor de 450 milions d'euros. Precisament, el diputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg, s'ha mostrat contrari al programa Tot anirà bé, aquest enviament armamentístic a Ucraïna.
Tenim proves molt recents de, per exemple, el conflicte de Síria, no? Que s'ha enviat armament, que s'ha militaritzat a moltes faccions, a molts comitès de defensa, a moltes milícies, i això el que ha provocat és una cronificació d'una guerra que ara mateix, no?, va per 11 anys. El cas de Líbia, no?, per exemple, és un cas similar. I aquí ens podem trobar en una situació igual.
El diputat republicà ha pogut viatjar al país i s'ha trobat amb moltes milícies que tenen un ventall ideològic que van des de l'anarquisme fins a l'extrema dreta, presoners i demés civils armats. Ha pronosticat dures batalles en un futur amb un conflicte ètnic obert que, diu, assegura podria cronificar el conflicte. Per Wagensberg, a Europa hi hauria d'haver altres vies de sortida d'aquest conflicte que no pas amb més violència. I mentrestant, Geòrgia sol·licita formalment l'adhesió a la Unió Europea. El primer ministre del país ha dit que és un dia històric i que la petició continua amb els esforços dels seus antecessors que buscaven una unificació en la família europea comuna. Geòrgia segueix així els països d'Ucraïna en la sol·licitat d'adhesió a la Unió Europea. El país tenia intenció de presentar la seva petició el 2024, però l'ha avançat en plena invasió russa d'Ucraïna. I a Barcelona, el port i la fira seran punts de recollida de material humanitari per Ucraïna. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha explicat que el Comitè Català d'Ajut Humanitari està coordinant totes les mostres de solidaritat que es van produint. Les conseqüències econòmiques també arriben a Catalunya. L'Agència Catalana de Turisme dona per perdut al turisme rus durant aquesta campanya. Es tracta del 6è mercat turístic a Catalunya. Les destinacions més afectades són la Costa Daurada, Salou, Cambrils, també la Costa Brava, Lloret i el turisme mèdic de russos a Barcelona. I ara els esports amb Pau Massí.
La jugadora del Barça, Lieke Martens, s'afegeix a la llarga llista de lesionades al primer equip. Segons han informat els serveis mèdics del club, Martens té una lesió al semitendinós de la cuixa esquerra. No s'especifica, però, el temps que estarà de baixa. Giraldes ja va comptar amb 8 baixes al partit d'ahir de Copa de la Reina, que va acabar amb victòria blaugrana. Martens va haver d'abandonar el terreny de joc als 15 minuts, justament a causa de la lesió. I encara a la Copa de la Reina, d'aquí una hora a les 5, és el torn de l'Espanyol, que s'enfronta al Madrid Club de Futbol de Primera Divisió. L'Espanyol no passa quarts de final des de la temporada 2014-2015. I en bàsquet, aquest vespre a les 9 el Barça rep el Mònaco en una nova jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes defensaran el lideratge a Europa davant un rival que ha guanyat 8 dels darrers 10 partits. Les baixes per la trobada són Corey Higgins i Oriola, que segueixen lesionats. Pel que fa a l'Eurolliga femenina, que ja s'ha confirmat que l'eliminatòria de quarts entre l'Avenida i l'Espart Girona es disputarà els propers 9, 16 i 19 de març, si fa falta un tercer partit de desempat. L'equip guanyador accedirà a la final a 4 de la competició. L'Uni ha entrat a l'Eurolliga després que la FIBA decidís excloure els dos equips russos de la competició. I un últim apunt en motor, i és que la Fórmula 1 ha trencat definitivament el contracte que tenia amb el Gran Premi de Rússia fins l'any 2025. Fa uns dies van anunciar la cancel·lació de la cursa per aquesta temporada, però finalment han decidit no tornar-hi a córrer en un futur.
Gràcies, Pau. Tornarem amb més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts, ho dèiem fa una estona, no? Una de les coses que té l'actualitat és que ens converteix a tots de cop en experts, no? És a dir, ens veiem obligats a mirar, a llegir els noms que el primer dia has de posar-hi guions, no? Per no equivocar-te quan els llegeixes. En pocs dies comencen a sonar-nos, es fan familiars les imatges, ens adonem de que hi ha frases molt potents, no? Que ho marquen tot, no? Segurament també una mica heretat d'aquella política de Twitter de la que parlàvem ara fa una estona dins la nostra tertúlia. Però de tant en tant... de tant en tant, no. O sigui, alguna cosa intentem en aquest programa des del primer dia és que qui parli sempre és la gent que en sap, que en sap de les coses. I amb aquesta intenció, l'altre dia trucàvem a la porta d'un senyor al que admirem profundament des de fa molts anys, no ara, des de fa molts anys, i la seva explicació, la seva manera d'entendre el conflicte, la seva manera de situar l'actualitat i d'analitzar què era allò que calia tenir en compte, vam dir, ostres, explotem-lo. Vicenç, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Quina alegria retrobar-te.
Igualment, fa molts anys que no ens vèiem i m'agrada molt doncs tornar a recuperar doncs velles coneixences, velles amistats, no?
En qualsevol altre moment hagués començat l'entrevista dient el gran periodista internacional de TV3, en aquests moments també he de dir això, però em sembla que escriptor i periodista ara estan una mica allò fent-se la competència, no?
Sí, perquè jo vaig aprofitar doncs, que quan em vaig jubilar a TV3, que era finals del 2019, principis del 20, va esclatar la pandèmia immediatament, al mes de març, i vaig aprofitar per escriure un llibre doncs, que he escrit, que es diu Intrigues i poder al Vaticà, amb la meva experiència doncs, sobre les claus del poder i totes les intrigues que mouen doncs, a la Santa Seu, i que crec que és interessant i que em sorprèn l'èxit doncs, que ha tingut ja aquest llibre. Vull dir, no sé, jo no me l'esperava en absolut, o sigui, hi ha interès en aquest tema.
El poder, el Vaticà, quins serien els principals titulars que ens deixaria això?
Els principals titulars és sempre, doncs, les institucions, no només el Vaticà, on hi ha clar, on s'utilitza el poder, i un poder, en el cas de la Santa Seu, un poder molt transversal que supera els 1.300 milions de catòlics que hi ha arreu del món, que va molt més enllà d'això, vull dir, que influeix, que té una política, una estratègia política també en relació doncs, a la comunitat internacional, doncs es produeixen doncs, abusos de poder, com es produeix a molts llocs, no? Vull dir, abusos de poder que sempre es mouen al voltant de l'equació de lluita de poder, diners i sexe.
Has conegut aquest papa?
Sí, l'he conegut i jo diria que amb el llibre es veu molt clarament que demostra una certa admiració per aquest papa.
Vull dir, anava a dir,
és a dir, jo intento no mullar-me mai perquè crec que la funció d'un periodista és donar claus, donar claus perquè la gent interpreti les coses. Però bé, és un papa que està intentant canviar la història de l'Església, està canviant doncs, un moment de crisi a la pròpia Església, derivat sobretot del tema dels abusos sexuals, i intenta fer les reformes que al cap i a la fi doncs, li van encarregar doncs, fer. I ell doncs, li estan posant molts i molts pals a les rodes.
Ho deia perquè és una figura que més enllà del grau de religiositat que tingui cadascú, cau bé. També els no religiosos, també la gent que no és cristiana, però que té, efectivament, aquesta manera d'introduir una sèrie de reformes en una institució que, lògicament, és ancestral, és mil·lenària, és complicada de moure, i no li tremola el pols, eh?
No, bé, ell té molt clar dues coses, té molt clares quan va arribar al pontificat. No, evidentment no pensava ser el nou cap de l'Església Catòlica, es volia ja retirar, inclús tenia doncs una habitació en un asil de sacerdots doncs a Buenos Aires. Però ell té molt clares dues coses que vol fer. La primera, recuperar els principis de l'Evangeli. Els principis de l'Evangeli, que ell ha dit molt clarament que en les últimes dècades han estat abandonats fins i tot per la pròpia Església. I recuperar doncs els principis també aprovats en aquell concili Vaticà II, que va generar, sobretot aquí a Catalunya, doncs va generar moltes expectatives i molt d'interès.
Vicenç, el que és un pecat, en realitat, és que tot jubilis, no? Ho dic de debò.
És llei de vida.
Sí.
No és altra cosa que llei de vida, però bé, però tu saps perfectament que un periodista es pot jubilar de treballar en un determinat lloc, en un determinat mitjà, com he treballat jo doncs els últims 35 anys a TV3, però que no et jubiles mai com a periodista.
És que és impossible, no?
És impossible.
És el que deia l'altre dia quan parlàvem sobre el tema d'Ucraïna, i et dic ara que parlarem sobre el tema d'Ucraïna. A mi em va fascinar aquesta capacitat d'una persona que lògicament està acostumada a mirar el món, en aquest cas com a gran expert en relacions internacionals i en política internacional, com ets tu, d'analitzar factors que segurament aquells que no estem tan habituats se'ns escapen. Per aquella cosa de la geopolítica,
sí.
Que segurament no forma part del titular, forma part de la negociació sota taula, però que és absolutament igual d'imprescindible. No?
Sí, jo crec que és el privilegi que tenim els periodistes. És un privilegi doncs, que jo he volgut tornar en forma d'un llibre, en aquest cas, parlant del Vaticà, però que es pot parlar de moltes altres coses. És el privilegi d'haver conegut, d'haver estat doncs, en conflictes internacionals, en eleccions arreu del món, en situacions doncs, més o menys crítiques, i que m'han servit doncs, per tenir una visió del món. És la meva visió del món, evidentment, no ens enganyem. Però em permet fer una anàlisi doncs, que la gent que no coneix moltes vicissituds, moltes lletra petita del que ha estat el món en els últims, doncs, les últimes quatre dècades, doncs se li escapen. No?
Si demà truca qualsevol mitjà i et demana un article, el que tu vulguis, sobre tot aquest conflicte, a on posaries el focus?
A veure, jo vull recalcar claríssimament que no he estat mai expert en països de l'est, he estat en països de l'est, he treballat, he fet informacions, la independència de les repúbliques bàltiques, per exemple, he estat a les tres guerres dels Balcans, amb una claríssima influència també doncs, de Rússia en aquell moment, però on posaria el focus? Amb el tema concret d'Ucraïna...
Sí, aquesta situació que tenim damunt la taula, Putin, Ucraïna, Europea, sí. El món...
Jo posaria el focus en que el món està dividit, ens agradi o no, en tres grans regions, que són doncs, la regió occidental, liderada doncs, des de fa moltíssims anys doncs, i moltes dècades per Washington, el capitalisme, el que era el món capitalista, aleshores, Rússia, amb el control que ell vol seguir exercint sobre la zona d'influència del que era doncs, l'antic imperi dels arts, però també doncs, l'antic imperi soviètic, és a dir, el que era el pacte de Varsovia, i la Xina, doncs, que pretén seguir controlant tota la zona d'Àsia-Pacífic. A partir d'aquí, jo crec que el focus i l'interès que té aquest conflicte, almenys per mi, és veure com les tres grans superpotències intervenen en el moment en què veuen violat el seu territori o la seva àrea d'influència. Això representa una gran humiliació per determinats països. Recordem, doncs, quan en l'època de la Guerra Freda, l'any 62, doncs, la Unió Soviètica va instal·lar uns míssils en camp nuclear a l'illa de Cuba. 150 metres de les costes, 150 quilòmetres, millor dit, de les costes nord-americanes. Això va crear, evidentment, una crisi mundial que van estar a punt d'arribar doncs, a una guerra nuclear. Una guerra nuclear. I finalment doncs, es va arribar a un acord. Què passaria, doncs, si els Estats Units doncs, instal·la una base a Taiwan amb la Xina? Doncs és el que ha passat ara amb l'expansió que hi ha hagut tant de la Unió Europea com, sobretot, de l'OTAN a l'est d'Europa, doncs que això doncs, ha despertat l'os rus, que estava adormit, però l'ha despertat. Per què? Perquè Putin, entre altres coses, a part dels seus deliris de grandesa, òbviament, a part de la seva psicologia, que podríem dir en aquests moments molt alterada, en aquest context i que doncs, pràcticament el col·loca dins un problema mental que es produeix doncs, amb determinades persones quan abusen del poder. A part d'això, està defensant, diguéssim, la seva àrea d'influència, el seu territori.
Això em recorda una mica el que deia avui el ministre d'Afers Exteriors rus, quan diu que en el moment que Occident deixem de veure la pel·li de Hollywood i comencem a veure la pel·lícula des d'una altra perspectiva, probablement entendrem més el que diu Rússia o el que fa Rússia.
Sí, evidentment, a veure, la perspectiva de les coses vistes des d'aquí o vistes des d'allà són molt diferents. El que sí que hi ha una evidència, que és que qui està posant els morts, qui està posant les víctimes, qui està posant doncs, el dolor, la tragèdia, és evident el poble ucraïnès. No deixa de ser una invasió d'un país sobirà que viola totes les normes internacionals. I ahir mateix hi va haver l'ONU va condemnar pràcticament per unanimitat, exceptuant Rússia i el paper de Xina, que vull dir que vol ser una mica equidistant entre les dues superpotències, doncs va condemnar aquesta agressió, que en definitiva significa doncs, la invasió d'Ucraïna.
La postura de Xina, de la que passem pràcticament de puntetes, jo crec que Putin no se l'esperava, no?
Bé, acabaven de fer un acord. Putin i el president xinès acabaven de fer un acord comercial, un acord de col·laboració econòmica que hagués suposat, diguéssim, doncs, una greu competència, en aquest cas, sí, ja als Estats Units, com ja ho és la pròpia Xina de per si. Xina té molt clar de que també pot aprofitar aquesta situació, pot aprofitar aquesta pugna que hi ha entre els Estats Units i Rússia, aquesta debilitat russa a partir del moment en què s'estan imposant serioses, ara cada vegada més, serioses sancions econòmiques a Rússia, i evidentment veu una oportunitat d'aprofitar doncs, situacions de mercat que se li posen doncs, davant dels ulls amb una facilitat tremenda. La Xina té molt clar amb aquest doble sistema que tenen de dictadura comunista i política i d'economia de mercat,
i
de capitalisme
sí, sí.
Salvatge pràcticament
sí, sí.
Doncs bé, té una oportunitat doncs, de seguir creixent.
La pregunta és la Unió Europea, no? És a dir, a mi el tema de la Unió Europea em té fascinat. No?
És
a dir,
sí, és una llàstima. La Unió Europea realment és una llàstima. Per mi és una decepció, és una gran decepció. La Unió Europea, els principis, els ideals d'Europa s'han vist doncs, alterats. Jo crec que l'única cosa que ens uneix doncs, és pràcticament l'euro en aquests moments. Els 27 doncs, han tingut discrepàncies, no tenen una veu única per parlar al món. La veu única no existeix, la política exterior europea és va remolc fonamentalment de la política nord-americana i, per tant, doncs, no tenen un paper en aquest conflicte, tampoc.
No creus tampoc. Que tota aquesta situació no pot generar un cert canvi en el que són les relacions dels 27 que impulsin probablement una major europeïtzació tant de la població com del propi ADN de la Unió, no?
Tant de bo fos així. Hi ha indicis, a veure, si per una cosa ha servit la crisi i la tragèdia que viu Ucraïna en aquests moments és per demostrar una certa unitat per primera vegada dels 27, almenys en aquest aspecte. Fins i tot països que amb una gran amistat doncs, com Hongria, doncs Viktor Orbán pràcticament un president de l'extrema dreta, doncs, a Europa, vull dir, Polònia, exacte, gent que donava suport, doncs, a Vladimir Putin i que en aquests moments s'han desmarcat veient el que això significa també per a Europa. És a dir, el teatre de l'operació, no oblidem, vull dir, que és Europa.
Déu-n'hi-do, I després tenim a Putin, que com a personatge és fascinant. Com a personatge, és a dir, com a...
Sí.
Dic fascinant, i que ningú no me l'interpreti, igual que em sembla fascinant Hitler. És a dir, que són aquestes figures amb aquesta capacitat, terribles, figures terribles, que ningú no confongui l'ús que faig de la paraula fascinant. Fascinant en tant en quant, sempre m'ha fascinat aquella gent amb capacitat d'actuar provocant que tothom faci el que ell vol. Putin, la història de Putin és una història al·lucinant. La pròpia idiosincràsia de Rússia. Va moure fils, recordem quan va fer que Medvedev fos d'alguna manera la seva titella, pràcticament, no?
Sí, sí.
Va canviar les lleis i va poder tornar a ser... I ara té a tot el món agafat una mica allò del cor per tot el que està fent, no?
Bé, no oblidem, doncs, que Vladimir Putin, doncs, amb aquest canvi de lleis que ha fet per perpetuar-se en el poder, podem dir que és un dictador.
Oh, bueno.
És un dictador i mereix única i exclusivament aquest adjectiu. Per què? Doncs perquè les eleccions a Rússia són manipulades.
Sí, 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 sí.
Els opositors són assassinats. No hi ha llibertat d'expressió. Ahir van tancar, doncs, una de les principals revistes que hi havia, mínimament crítica amb el poder i mínimament crítica amb el sistema on impera, doncs, el gran tsar de tots els russers, que es diu Vladimir Putin.
L'altre dia vaig estar parlant amb John Carlin, interessantíssim, no? Perquè ell deia
molt.
Que... molt, molt. Ell deia que només els russos aconseguiran treure Putin del poder, que han de ser ells, que s'ha de convèncer a la ciutadania, als oligarques, a tota aquesta gent. Creus que amb les actuals mesures d'ofec econòmic s'està aconseguint una mica això?
Bé, un dels projectes que té Occident és intentar eliminar la figura de Vladimir Putin, conscient que Rússia... Bé, desconeixem què està passant a Rússia, pràcticament. Perquè sí, hi ha hagut manifestacions molt reprimides, a més, per les forces de seguretat, que demanaven la fi de la guerra i la fi de la invasió d'Ucraïna. Les sancions que afecten fonamentalment a oligarques russos, estem veient com a Abramovich, doncs, està venint al Chelsea.
Sí, sí.
De pressa i corrents.
Sí, sí.
Està venint, doncs, una gran inversió que ell va posar, doncs, molts diners, doncs, per mantenir un club de futbol i treure'n negoci. Ell és conscient de que amb aquest bloqueig dels seus capitals, doncs, a Europa i als Estats Units, doncs, no li queda més remei que posicionar-se en contra de Vladimir Putin. Si els oligarques, l'oligarquia russa, s'acaba, diguéssim, confabulant contra Putin. Bé, podria parlar millor que jo, molt millor que jo, per exemple, Llibert Ferri, gran amic meu, que ha escrit un llibre sobre Putin i que és molt, molt clar també en aquest tema. Si els oligarques russos, de tota manera, s'acaben posant en contra de Putin, si el complex militar industrial rus s'acaba posant en contra de Putin, cosa dubtosa perquè els conflictes sempre van bé a les fàbriques d'armaments, i es generés, doncs, una mena d'oposició molt ferma, molt forta a Rússia a nivell popular, a nivell de la gent, que pogués treure el poder, sigui en forma de cop d'estat, sigui, doncs, amb unes futures eleccions més o menys controlades, doncs, evidentment, canviarien les coses. Jo no crec que siguin així. Vull dir, Putin té molt lligat, molt, molt, molt lligat al seu poder.
Veurem, a veure què és el que passa, no?
Sí, els periodistes sempre podem especular, però no tenim una bola de vidre com ningú té. Podem...
Estava pensant, Vicenç, de tota manera, que el que seria interessantíssim seria poder detectar on estan els serveis d'intel·ligència de tot arreu i veure la quantitat de fum que deu estar sortint en aquests moments dels principals serveis d'intel·ligència de la Unió Europea, dels Estats Units, de la Xina i la pròpia Rússia, no?
Sí, els serveis d'intel·ligència, que són, no oblidem, que són les clavegueres del poder.
Sí, sí.
Diguem-ho clar, vull dir, el que no poden fer els governs, doncs, perquè no és presentable, per dir-ho d'alguna manera, doncs, se li encarrega, doncs, aquests serveis d'intel·ligència, aquests serveis d'espionatge que hi ha arreu del món. Bé, No sé com estan actuant en aquest moment, però sí que estan fent, evidentment, una feina fosca, doncs, per anar minant les posicions dels uns i dels altres.
Hem començat la xerrada parlant del Papa, com a conseqüència, lògicament, d'aquest llibre que ha escrit el Vicenç, i que, efectivament, està sent un èxit absolut. El llibre es diu En intrigues i poder al Vaticà. Què t'ha semblat la postura del Sant Pare sobre tot aquest assumpte?
Bé, ell ha fet una cosa increïble, que primer, sé de bona font que prèviament a la invasió russa va enviar una persona de molta confiança a parlar amb Vladimir Putin, va enviar una altra persona de molta confiança també a parlar amb el president Zelensky a Ucraïna, i aquests dies, doncs, arran de la invasió, ha condemnat, òbviament, d'una manera molt clara aquesta agressió, i ha fet una cosa que dins el protocol de la Santa Seu no havia fet mai cap papa, que és presentar-se a l'ambaixada, ell directament a l'ambaixada russa davant de la Santa Seu, i parlar amb l'ambaixador i exigir, vull dir, d'alguna manera, que s'aturi, doncs, que s'aturi el soroll de les armes.
Quants anys has estat allà al Vaticà? Uns quants, no?
Jo he estat, doncs, sí, 33, 34 anys al Vaticà.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Deus tenir molts amics, deus tenir molts coneguts.
Sí, coneguts, molts contactes. He hagut de picar molta pedra per aconseguir, doncs, durant aquestes gairebé 4 dècades, doncs, tenir amics i confidents que van des de la gent més senzilla, doncs, guàrdies suïssos, jardiners del Vaticà, fins a cardenals i membres de la cúria importants.
Com ha caigut l'aparició del teu llibre?
Dins el Vaticà, doncs, bé, hi ha gent que no s'ho ha pres massa bé, òbviament, perquè el llibre explica molts intríngulis de poder, de com funciona allà, molts privilegis que tenen, doncs, determinats cardenals que viuen al Vaticà i que treballen al Vaticà. Però m'han dit que el llibre, bé, és irrefutable, és a dir, el que explico, fins i tot un d'ells em va dir l'altre dia, ui, el que expliques tu és... potser no és ni l'1% del que jo sé. Dic, doncs bé, explica'm coses. Diu, no explicarem res més, perquè... A veure, hi ha una cultura a l'Església que diu que qualsevol cosa que surti negativa de l'Església, doncs és per fer i provocar dany a l'Església. Jo he intentat ser sempre el màxim de respectuós quan he treballat amb TV3 durant aquests anys. El meu sou, sempre ho he dit, me'l pagaven tots els catalans, fossin de la religió que fossin, o fossin agnòstics, o fins i tot ateus. I, per tant, jo em devia màxim de respecte també a la gent de fe. Però soc periodista. He intentat explicar les coses amb el màxim rigor, amb la màxima serietat, i per explicar-ho amb honestedat ho has d'explicar tot, i les coses a vegades dolen, i jo ho entenc que poden doldre, però també serveixen per la comunitat, en aquest cas la comunitat catòlica, doncs per fer net d'una situació que els hi ha creat i està creant un gravíssim problema com mai a l'Església Catòlica, que és el tema dels abusos. Sembla que es comença a posar una mica, fins i tot a Espanya, es comença, doncs, la Conferència Episcopal, etc., comença a posar una mica el fil a l'agulla. No com agradaria, doncs, a la majoria de les víctimes, no de la mateixa manera, però sí, almenys s'està començant a moure alguna cosa.
El llibre del Vicenç Lozano es diu En intrigues i poder al Vaticà. Ha estat un plaer enorme retrobar-te. Et veig estupendo, deixa'm que et digui, que et veig estupendo. I que això és casa teva. Vull dir que el dia que tinguis una mica de mono de micro, et vens aquí i patem la xerrada una estona.
Encantat de la vida de retrobar-nos, i moltes gràcies per convidar-me, i espero, doncs, que en un futur, doncs, seguim veient i seguim parlant de qualsevol altre aspecte de l'actualitat internacional.
Sí. Gràcies, Vicenç.
A tu. Gràcies a vosaltres.
Senyors i senyors, una petita pausa. Tornem immediatament, un cop superat l'equador d'aquesta edició del Tot anirà bé. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, you know I can't go on. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Si esmorzes amb nosaltres, condueixes amb nosaltres o te'n vas a dormir amb nosaltres, no pot haver-hi una resposta més clara. Si et pregunten quina ràdio t'acompanya, Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu. No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passa un minut de 4:45. Ja està amb nosaltres el professor Gonzalo Bernardos. Què tal, Gonzalo? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Els titulars continuen sent veritablement preocupants mentre estem esperant els resultats d'aquesta segona taula de diàleg que s'està produint entre les delegacions de Rússia i d'Ucraïna. Per exemple, ara mateix, el titular que obre el 324 és Putin diu a Macron que està decidit a aconseguir el seu objectiu, és a dir, controlar tot Ucraïna. És a dir, que sembla que més enllà del diàleg, en principi la cosa encara va per dies, va per llarg, no? I això preocupa molt. Abans parlàvem en Ruben Wagensberg, no?, d'aquesta llarga quantitat de persones, més d'un milió, que han marxat ja d'Ucraïna. Es diu que si s'allarga el conflicte podríem superar els 5 milions de persones que abandonen el seu país. És terrible, realment, Gonzalo, eh?
És terrible, indiscutiblement, però aquesta vegada, com a mínim, hi ha una molt bona planificació per acollir aquestes persones. Significa que arriben, tenen menjar, fins i tot estan preparades joguines per als nens, perquè la meitat del que estan marxant són nens, i són nens de molt curta edat.
Mira, m'has portat al lloc exacte en aquests moments. Rocío Vicente, què tal? Bona tarda.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Rocío Vicente es especialista en derechos de los infantes de UNICEF. Pues anda que no tienen ustedes trabajo estos días, ¿no?
Así es. La verdad que, bueno, como bien habéis contado, nos preocupa muchísimo la escalada y el punto al que se ha llegado en este conflicto y el impacto que está teniendo en la vida de los niños, ¿no? Hay que tener en cuenta además que esto se suma a 8 años de devastación que hemos visto en el este de Ucrania, en el Donbass, y bueno, pues estamos verdaderamente preocupados y desde luego trabajando 24 horas, 7 días a la semana para dar respuesta y atender a los más de 7,5 millones de niños que ahora bueno, están viendo cómo están en riesgo sus vidas, y bueno, estamos haciendo todo lo posible para responder a los diferentes escenarios, ¿no?, que se están planteando en un conflicto que es tan volátil y que no deja de acrecentarse a nivel de necesidades.
Claro, lo decía Gonzalo Bernardos, también usted apunta en esa dirección. Estamos hablando de muchísimos niños y niñas que efectivamente están pasando por un momento tremendo. Hay una fotografía hoy que me ha llamado mucho la atención, en donde se ve a personas que están dando a luz pues en pasillos del metro, porque efectivamente hay mucha gente que estos días está teniendo a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Y que esos niños también llegan al mundo pues en el peor momento probablemente, ¿no? Todo eso hay que atenderlo y hay que dar respuesta a todas esas personas que están saliendo en este momento. ¿Qué podemos hacer como personas? ¿Qué necesita UNICEF que hagamos, dicho de otra forma?
Sí, así es, ¿no? Estamos viendo un poco, bueno, pues todos estos niños y sus familias en los sótanos, en los refugios, exhaustos, como huyen de sus ciudades, de su país, ¿no? Y cómo están en una situación tan delicada. Nosotros estamos poniendo todos los esfuerzos en salvar vidas, y esto significa, por un lado, hacer un llamamiento a la protección de la población civil. Hacemos un llamamiento para que se respete el derecho internacional humanitario, y desde luego el salvar vidas conlleva llevar también suministros esenciales, ¿no? Estamos organizando y distribuyendo a través de la red dentro del país, pero también en los países vecinos, bueno, pues suministros básicos para que estas familias, estos niños puedan salir adelante. Nosotros hemos, en la página web de UNICEF, www.unicef.es, estamos recogiendo donativos, aportaciones económicas, porque estamos trabajando allí con un equipo de más de 140 personas. Tenemos oficinas en todo el país y estamos preparados para ampliar nuestra intervención y que la ayuda llegue a los 7,5 millones de niños y niñas.
Bueno, hoy queríamos estar ahí, queríamos poner el foco en su trabajo. Si efectivamente podemos, lo mejor es que ayudemos de la mejor manera posible a los niños y a los adultos, en el sentido en el que efectivamente la necesidad, ayer estuvimos hablando largo y tendido aquí en el programa, las necesidades son todas, es que necesitan absolutamente de todo, ante lo cual lo mejor es conectarse efectivamente a esa página web que usted nos decía, y a partir de ahí orientarnos en cuál debe ser nuestra actitud si realmente queremos echar una mano, y creo que debemos echar una mano. Rocío Vicente, cualquier cosa tiene nuestros micrófonos para hacerla pública en el momento en el que usted considere. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
Gracias, buenas tardes. Las 4:36. És veritablement una història tan difícil, no? Gonzalo, això ho veiem cada dia, no? Fins i tot a l'hora de seleccionar els temes que posem al damunt la taula, perquè són tantes aristes diferents, tants enfocaments, tanta pluja de titulars sobre el que està passant des d'allà. És impressionant, eh?
Jo te'l resumiria en poques paraules. És un drama humà com hem viscut altres vegades, però desitjaríem que no es visquessi cap vegada més. El que succeeix és que hi ha un senyor que es creu que és el tsar Nicolás II, revivit, que vol generar una Rússia grandíssima, que vol, d'alguna manera, retrocedir els errors que, segons ells, van cometre Yeltsin i Gorbachev, i ha decidit invadir Ucrània perquè la considera seva.
Yeah. Espectacular. I a tot això, doncs, plantejant-nos tot el tema de les sancions, ja des del punt de vista dels russos, no? Ara estàvem parlant, no? Justament amb Vicenç Lozano, com efectivament alguns oligarques estan mostrant la seva preocupació clara perquè són les seves inversions a l'estranger. Estem veient com hi ha tot un seguit d'actius que estan aturats. Estem veient com proliferen les sancions a una economia en la qual estem veient ja a milers de persones fent cues davant dels bancs per endur-se tots els seus diners. Aquest ofec econòmic en el que ha participat, fins i tot, això és molt interessant, deixa'm dir-te, em fa una mica de ràbia perquè fa molts dies que tinc ganes de parlar d'això i mai no trobem el moment, que és el que està fent Anonymous, no? És a dir, Anonymous han congelat tota l'acció digital que Putin havia fet acumulant una gran quantitat de criptomonedes, no?, per intentar d'alguna manera doncs escapolir-se del que era la pressió internacional, que lògicament era fàcil de preveure, era més fàcil de preveure això segurament que no, que la gent d'Anonymous fes el que ha fet. En fi, el panorama és econòmic, és complicadíssim.
Sí, però, Toni, jo no estic gaire conforme amb el que ha fet la Unió Europea.
A veure.
I no estic gaire conforme per una senzilla raó. Perquè continuar podent exportar matèria primera la Rússia, sí. Continua podent exportar gas, petroli, alumini, ferro...
De moment, avui Joe Biden ja ha dit que compta amb això.
Sí, però la pregunta és, per què ho està fent ara? Sí, miri, perquè jo, el govern alemà, estic molt preocupat pels ucranians, però estic més preocupat que per la vida dels ucranians, perquè els meus ciutadans de Bremen o d'Hamburg tinguin calefacció.
Yeah.
I, per tant, com jo he fet molt malament les coses en el passat i no tinc més que aprovisionament quasi de gas que el rus, que continuïn. I vostè, llavors, el que fa és pagar-li aquest gas, oi tant, i per això faig que els bancs continuen utilitzant el sistema SWIFT. Val. Hem cobert la posició davant de l'opinió pública internacional i hem dit que hi ha una sèrie de bancs que no els deixem operar amb el sistema SWIFT. Però aquells bancs, com el de Gazprom, que rep els diners que envien els alemans per pagar el gas, aquest sí, que si no es tallaran el gas. I amb aquests diners financia parcialment la guerra amb Ucraïna Putin? Sí, però miri, què anem a fer? Toni, això realment és lamentable. Ja. És lamentable que siguem...
Sí, 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 sí.
És lamentable que siguem uns hipòcrites i que pensem més nosaltres, si tenim calefacció aquesta nit, que si aquella gent d'Ucraïna viu o mora. I quan realment aquí, i s'ha vestit en molts mitjans de comunicació, que aquesta vegada sí, que la Unió Europea s'ha posat molt contra Rússia, d'acord, les sancions que li van posar quan va ser la invasió de Crimea, és a dir, quan se va anexionar Crimea, van ser de 2. Ara han estat de 6, però la pregunta és per què no són de 10? I per què Biden ho té que advertir i ho adverteix pràcticament una setmana després? Clar, tot això a un li fa pensar, dir, vaja, mira, nosaltres ens queixem molt dels nostres polítics. I jo crec que a vegades tenim raó. Però atenció a Alemanya. No li dona la gana de que hi hagi un gasoducte que surti d'Espanya cap al centre d'Europa. Uh-huh. No és important, el MIT. No. No li dona la gana a Itàlia d'aprovisionar-se de gas d'Argèlia. Mira que la té a prop. El 43,5% de tot el gas d'aprovisionament d'Itàlia és rus. Perquè, impressionant, Toni...
Això és curiós, no? Sí. En el cas d'Itàlia, probablement per proximitat geogràfica.
Sí, sí.
És molt...
No, perquè em fio més de Putin que del govern argelià.
Ja.
És que Putin és un bon noi, és amic. Mira, és tan amic que ha col·locat a Schröder, l'antic canceller alemà, com membre del Consell d'Administració, i ens fiem. I llavors, nosaltres agafem Alemanya i diem no al gasoducte que ve des d'Espanya cap a ells, i, en canvi, estem d'acord en fer el Nord Stream 2, és a dir, un altre que surti de Rússia. Hi ha països com Àustria que depenen del 100%, Finlàndia, quasi el 100%, Letònia, el 100%. Però què és això? Ara, va quedar molt bé l'Angela Merkel quan en un moment determinat va dir no a les nuclears, ara anirem tot per energia verda. I el que va resultar que no anaven per energia verda. El que anaven a tope és per gas de Rússia. I et diré més, crec, si la memòria no em falla, que només té una planta regasificadora. Yeah. És a dir, la que ve del gas natural liquà, que ve en metanès i es transforma en gas. Nosaltres en 6. Tenim 6, per si s'escau.
7, crec.
6 i una de Portugal, 7.
Ah, ok. Ah, la península hi és 7. Sí. Ah, pensava que era Espanya. És molt interessant, realment, tot això. O sigui, perquè, a més, el que està dient Gonzalo Bernaros... són veritats, és a dir, no és ni opinió, és agafar tota una sèrie de dades i posar-les d'una determinada manera, per tant, no és opinable. Sí que podem entendre que si ja la política és difícil, la geopolítica ho deu ser encara molt més, i que probablement determinades decisions que tenen una conseqüència, no ho sé, intento entendre, una conseqüència tan absolutament bèstia, en realitat és com pràcticament fer girar un gran buc, no? És a dir, que necessites un cert efecte per arribar allà on vols arribar. Ho dic, perdona, ja et deixo, que ja veig que tens ganes de... No, i a més, insisteixo que aquí no tinc opinió, vull dir, jo no en sé, d'això...
I tant que en saps, Toni, no, però, i tant que en saps.
No, però t'ho dic perquè la sensació, pel que jo estic escoltant aquests dies, és que tot això segurament canviarà.
Sí, sí.
Bé, és a dir, si alguna cosa ha demostrat, avui ho he llegit per algun lloc, no? Putin respecte a la Unió Europea, és que Putin ha actuat en tot moment pensant en perspectiva...
Amb estratègia,
mentre que la Unió Europea està...
A impulsos.
A impulsos i com a reacció, amb la qual cosa ens estem trobant aquesta cosa que abans es criticava aquí al programa, no? Que s'està fent tard, s'està arribant tard a totes aquestes històries.
Però poso un exemple.
Vinga.
Poso un exemple que m'entendrà tothom. Ara, tothom el que té una granja de pollastres, de bens, de pràcticament qualsevol tipus de ramaderia a Catalunya està a punt de l'atac de nervis. Perquè resulta que pràcticament per fer pinso el 70% de les seves provisions venen d'Ucraïna.
Ah, sí?
Sí. I jo pregunto...
Les granges catalanes, dius?
Sí, sí. I jo pregunto, a ningú d'aquests se l'ha ocorregut que potser era bo diversificar per si s'escau? Doncs no. Val. Això és un empresari que moltes vegades és petit mitjà. Però un senyor que és el canceller d'un país, en aquest cas era l'Angela Merkel, no podia pensar que el millor seria diversificar les seves fonts d'energia? Per què en aquest món dels últims pràcticament 20 anys el que importa, i només el que importa, és allò que sigui més barat, vingui d'on vingui,
yeah.
I en lloc d'agafar i dir, escolta, combinem diverses fonts d'aprovisionament per si s'escau, perquè no ens falti, perquè aquí a Espanya, nosaltres la por que podem tenir és que el gas natural tingui un preu més elevat, però és que a Alemanya no, a Alemanya la por és quedar-se sense gas.
Yeah.
L'errada és descomunal. Descomunal. Clar, a més, hi ha un senyor que et diu, que t'adverteix, ei, que m'han accionat Crimea. Bah, això és una atrapellada del Putin, però no arriba a res. Crimea, què fa? És que estaven avisats, estaven més que avisats, sabíem el que havia fet en Txetxènia, sabíem el que havia fet en altres repúbliques de Rússia.
Sí, sí.
Llavors, a mi... realment tinc un punt de sorpresa, però la immensa majoria és esperat. I sobretot, tens raó que això canviarà. Canviarà del tema de que hi haurà més despesa en defensa, perquè, clar, és que tenim una amenaça. Canviarà des de la perspectiva que la transició energètica anar a tot verd i ràpidament i tot... flowers per tots els llocs que són meravellosos i hippie-happy, també canviarà. Vull dir, el món en el segle XXI va entrar en el que jo m'anomeno el món de happy flowers.
Jo tinc la sensació, ara ho parlàvem amb Vicenç Lozano fa una estona, que el que canviarà és el sentiment de pertanyença a Europa. Europa que ha tingut, i sobretot en els darrers temps, i amb la sortida del Regne Unit, que va ser un cop important per l'ego dels fundadors, no? d'aquella Europa dels 28 abans. No? La meva sensació és que tot el que estem veient, aquesta necessitat d'actuar una mica com a superpotència, encara que a dia d'avui, quan parlem de superpotències, la Unió Europea no surt en el que seria la relació de superpotències, però la meva sensació és que la Unió Europea, això, de manera indirecta, la beneficia des del punt de vista de la Unió. Jo no sé com ho veus, això.
Jo veig que això comença amb la pandèmia.
També.
La pandèmia...
Amb la compra... Sí.
La pandèmia canvia el concepte d'Europa.
És veritat, això.
Perquè, sí. En aquest cas, és mèrit, en gran mesura, d'Angela Merkel. Ha comès molts errors, però la pandèmia encerta i encerta força. El primer mèrit que diu, mira, hem de fer compra centralitzada, perquè realment desuniria Europa que tots els alemans tinguin ràpidament les vacunes i els romanesos no. Per tant, compra centralitzada i per quotes. Mm. És a dir, segons la part de la població, li corresponem. Segona, per sortir de la crisi hem de sortir tots bé. No podem sortir uns i altres no. Per tant, farem un fons de recuperació i resiliència de 750.000 milions d'euros i que el distribuirem als països més necessitats. I els més necessitats per... indicadors econòmics eren Itàlia i Espanya, no en proporció perquè li toqui més a Alemanya. I tercer és que en aquesta ocasió Europa està donant una lliçó impressionant en un aspecte, l'aspecte de solidaritat.
Sí.
Els polonesos, els húngars, els romanesos, tots, l'acceptació que estan tenint amb els desplaçats d'Ucraïna no l'hem vist mai.
Mai.
Cap reticència. Ja ens amoldarem. Gent d'Alemanya que es marxa a Polònia, agafa a gent d'Ucraïna i li diu, vols que et porti a la meva ciutat d'Alemanya? Doncs sí, porta'm. Això significa que per primera vegada es comportem com un país. es comporten com si, per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, li passessin alguna cosa a quelcom als aragonesos i de seguida els acceptaríem. Perquè són familiars nostres, som amics, hem tingut i continuem tenint moltes coses en comú. Doncs Ucraïna, d'aquesta manera, comença a formar part de la Unió Europea. I sobretot, des de l'aspecte sentimental i des de l'aspecte no dels dirigents, sinó de la població. I això té raó que provoca un sentiment de formar part quelcom més que un club econòmic molt, molt important i interessant de cara al futur.
Seguríssim. És a dir, moltes de les coses que tu has començat plantejant-te, que perquè no hi havia aquest gasoducte que sortia d'Espanya en direcció a la resta d'Europa, perquè Itàlia portava el gas des de Rússia i no des d'Argèlia, moltes veus apunten justament en aquesta direcció. Ara mateix, que això, d'altra banda, també es diu que pot beneficiar molt fins i tot la ciutat de Barcelona.
Sí, el sabem aprofitar. Perquè no tothom vol que ciutat de Barcelona, és a dir, Barcelona-Tarragona, siguem un lloc de regasificació. A mi em sembla fantàstic.
Yeah.
A mi em sembla un fantàstic, perquè hem de recordar que la transició energètica, per ser plena cap a una economia, verdad, trigarà anys. Uh-huh. I és molt millor, en termes de menys contaminant, el gas natural que el petroli.
Yeah.
I agafar i aprofitar una infraestructura que tenim i a la vegada tornar a posar diners en aquest gasoducte, que hi ha parts que està fet, hi ha parts que no està fet, estaria força bé. Nosaltres sortirien en part beneficiats, però qui més sortiria beneficiat seria, sens dubte, el centre d'Europa.
Déu-n'hi-do, eh? Escolta'm, dins el que estàvem dient de la falta de previsió d'Europa i de més, dèiem que Putin havia fet els deures de l'estratègia. Jo crec que s'ha equivocat amb una cosa. Sense tenir ni idea, eh? Sense tenir ni idea. La reacció de Xina. És a dir, perquè Xina s'ha hagut d'enfrontar amb l'amistat d'una banda amb Rússia i amb el fet que efectivament és un bon client, sense perdre de vista que Occident també és un gran client de la Xina i que econòmicament la Xina, que pot ser tot el comunista que vulguis, però abans ho parlàvem amb el Vicenç, no? Efectivament té una economia absolutament capitalista basada en exportacions i amb Xina té un gran mercat, que és el món. Això jo no sé si Putin ho havia tingut tan clar, eh?
A veure, jo crec que si no haguessin signat un acord entre Xina i Rússia, Putin no s'hagués atrevit a agafar i entrar en Ucraïna. Ara, el que sí que succeeix és que, de cop i volta, Xina li toca definir-se i ha intentat, d'alguna manera, passar de puntetes. Li toca definir-se perquè sobre Xina estan posats el focus. El focus és que ells té una reivindicació permanent amb Taiwan, Estats Units no accepta que es mengi Taiwan, i si Rússia i Xina haguessin estat molt col·laboradores i li haguessin donat Xina molt suport a Rússia, ja podíem esperar el pitjor. Aquí el que ha vingut a dir Xina és que, escolta, jo continuo amb la reivindicació de Taiwan, però ni en somnis penseu que faré el que està fent Rússia.
Yeah.
Un tema que, en el fons, significa un alibi important. Putin vol passar a la posteritat. I això, quan tu ja estàs a una edat en què el que més t'importa és passar a la posteritat, les coses s'acaben malament. I, sobretot, ara hem de veure com reacciona els multimilionaris que estan al seu voltant. Perquè la seva vida se li ha complicat moltíssim.
Uh-huh.
Entre altres coses, perquè tenen més capacitat de moviment. Ara, bé, Toni, jo el que em pregunto és com amb aquests diners realment que venen d'un règim dictatorial, la Unió Europea ha estat tan comprensiva, tan amigable, i com pot ser que fins i tot les millors propietats de Londres siguin d'aquest magnat.
En tot cas, Londres ja no és Unió Europea. El senyor Abramovich ha confirmat que ha posat el Chelsea en venda, el qual és un gran exemple d'efectivament això que estem parlant. Escolta'm, i ara deixa'm que miri per la butxaca petita.
Mm-hmm.
Això què ens suposarà a nosaltres?
Mira, jo em quedo molt sorprès quan ara surt en premsa que trigaran més en pujar els tipus d'interès. I jo dic, però a què? Els economistes que escriuen això i els periodistes que escriuen aquesta història s'han oblidat de per què existeixen els bancs centrals? Nosaltres teníem una inflació temporal. El fet del conflicte Rússia-Ucraïna l'ha transformat en permanent. Per tant, tenim una inflació a Espanya que és del 7,4%. Tenim una inflació a la zona euro que supera el 5%. I que, amb perspectives de continuar, té totes les raons del món i algunes més al Banc Central Europeu per pujar tipus d'interès.
Però diuen que no.
Ja ho veurem.
Deien que congelava la decisió de pujar els tipus d'interès,
no? Si el Banc Central Europeu no puja els tipus d'interès en 2-3 mesos, no serveix per res. Ha perdut tot prestigi. Per què? Perquè el Banc Central Europeu té una principal missió, i és que la inflació permaneixi baixa. La missió l'ha canviat en el darrer any i mig, i diu que permaneixi baixa a mig termini, no a curt. D'acord, però és que aquesta inflació, si tu no puges el tipus d'interès, no baixarà, I si no baixa, tenim un seriós problema. A partir d'aquí, què has de fer per baixar-la? Home, per baixar-la has de fer dues coses. La primera, canviar el sistema de fixar preus de l'electricitat. Que el 20% de l'energia et determini el 100% del preu i que aquest 20% te determini un preu caríssim, és increïble.
La gent amb empreses està agobiadíssima al preu de la llum, eh?
Això significa canviar el sistema de subhastes, que sí, sí. Ara la comissària europea, després de dir-li durant uns mesos, diu que d'acord, que s'ho planteja. Però després només tens una possibilitat per baixar la inflació, que és medicina dura, No preventiva.
Però què significa medicina dura?
Tipus d'interès cap amunt. Als Estats Units se li va marxar la inflació amb Carter, per la guerra Iraq-Iran. La guerra Iraq-Iran comença en l'any 78, el preu del petroli puja de 13 a 32 dòlars, és a dir, es multiplica per 2,5 aproximadament, no reacciona al Banc Central Europeu, no reacciona a la Reserva Federal, saps com acaba al final de derrotar la inflació? Pujant el tipus d'interès al 20% en l'any 81.
Al 20%?
Al 20%.
Ja veus.
I el puja al 20% per la senzilla raó que ha actuat tard. Quan la inflació s'enquista, és molt més difícil de treure-la que quan la inflació acaba d'arribar. I si tu, en el moment adient, no fas les pujades de tipus d'interès adequades, després tindràs que pujar bastant més i durant més temps per liquidar aquesta inflació.
Però estic pensant ara més enllà del que és la gran economia, anant-me a l'economia domèstica.
Sí.
A una persona a la que li ha pujat el rebut de la llum, que li estan pujant el rebut del gas, si a més s'encareixen els tipus d'interès i això es tradueix en un augment de la quota que paga cada mes a la hipoteca, realment estàs destrossant.
Sí, ho passarà malament. Ho passarà malament. Primer, tu tens preus més alts i guanyes només una miqueta més. El teu poder adquisitiu ha baixat, d'acord. Llavors, compres menys. I si compres menys, les empreses no vendran tant com estava previst. Per tant, les empreses, davant d'aquesta situació, a la pujada de preus dels seus inputs, de la seva matèria prima i productes semiacabats, no la reflectirà en el preu final. Per tant, el marge de benefici disminuirà. Com ara importes més, perquè el preu és més elevat, llavors també vas com a empresa pitjor. I llavors, com hi ha una desacceleració econòmica global per la pujada de les matèries primes, tu, les ventes a l'exterior també disminueixen. Per tant, indiscutiblement, si pensaven créixer més del 6% en l'any 2022, si acabem creixent una mica més del 3,5%, ja podem estar contents.
Doncs ja veus, no? Veus el que hi ha.
Geopolítica és malauradament el que hi ha. Ara, hem d'agafar i hem de recordar-los a tothom que ens està escoltant que molt pitjor ha estat la pandèmia.
Ja.
Molt pitjor.
No, des d'un punt de vista econòmic, clarament.
Sí.
Perquè tu m'estàs parlant ara que en el pitjor dels casos hi ha un creixement del 3,5%.
Sí.
I ens hagués agradat.
I també els morts que haurà generat la pandèmia són superiors als que previsiblement generarà la guerra.
No, és comparable.
El que passa que els morts de la guerra Rússia-Ucraïna són morts absolutament inevitables.
Absolutament. Per això deia
que no és. I aquest és el gran dolor.
Gonzalo Bernardos, moltes gràcies.
A tu, com sempre.
Dijous també està bé, eh?
Sí,
quasi que m'agrada més.
Sí, sí.
Gràcies, Gonzalo. A partir d'ara, a partir d'avui, de fet, tots els dijous, amb nosaltres aquí al Tot anirà bé. Estem uns segons de les 5. Ara connectem, com sempre, amb les notícies, fem un cop d'ull a veure què és el que passa i després més Tot anirà bé aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Fins ara mateix.